Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Ja són 8 els grups d'alumnes sabadellencs aïllats per contacte amb un positiu de coronavirus. Les escoles Bressol, Garbí, Calvet d'Estrella i l'Institut Vallès són les que s'han sumat a la llista aquesta tarda, segons dades del Departament d'Educació. Aquest matí ja hi havia també un grup de l'Institut Agustí Serra i un altre del Sagrada Família. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, assegura que s'està treballant per detectar la traçabilitat del virus el més ràpidament possible.
Sobretot amb la rapidesa de fer PCRs, la rapidesa de fer retorn a les famílies, perquè aquest és un element molt important per donar tranquil·litat a les escoles i, per tant, aquesta és la part que més ens preocupa, sobretot, no? Que vagin sortint casos és normal, és a dir, està passant. Això no, les escoles estan fent uns protocols i ha sigut un inici de curs, jo crec, amb un gran esforç dels equips directius, de les famílies, de les AMPAs i, per tant, des d'aquí no puc tenir més que paraules d'agraïment, diguem, de com s'ha fet aquest inici de curs. I ara el que es tracta és que, òbviament, aquesta resposta cada vegada sigui més àgil.
Tot i aquestes dades, el nombre de grups aïllat és mínim si es té en compte que hi ha 1.300 grups classe a la ciutat. El carrer Indústria passarà a ser de plataforma única per a vianants en el seu primer tram. L'objectiu del projecte, valorat en 930.000 euros, és facilitar els accessos al despatx Lluc i a l'Escola Sagrada Família. Les obres arrencaran l'estiu del 2021 i hauran d'estar acabades a finals del 2022 per poder ser finançades per fons europeus. El rebost solidari es podria traslladar al mercat de Campoamor d'aquí a mig any. L'entitat està en converses amb l'Ajuntament per fer efectiu aquest canvi d'emplaçament. El nou espai faria més còmode la tasca de l'entitat, que té 2.000 famílies sabadellenques en situació de vulnerabilitat, tot plegat mentre no es fa efectiu el trasllat definitiu a les instal·lacions de Sallarès i Deu. I en esports, Aleix Coc espera encara diagnòstic sobre la lesió que va patir dissabte en la derrota del Sabadell al camp del Rayo Vallecano. Tot i que semblava que el cop a la cuixa rebut podria haver quedat en un ensurt, el club està esperant els últims resultats, ara mateix incerts. Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell en un dia marcat pels núvols, per la pluja i per aquesta davallada de temperatures. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta tarda de dilluns el temps serà bastant mogut, sobretot Pirineu, Prepirineu i meitat est de Catalunya, on les nuvolades hores ara ja són present. De fet, durant bona part de la jornada ho han estat i descarreguen ruixats, xàfecs i tempestes d'intensitat entre feble i moderada i localment forta. S'ha arribat fins a 34 litres per metre quadrat. 37,5 volen dir la zona de Barcelona al Raval i fins a 15, 16 altres indrets com a Sant Pau de Segúries, i de fet les quantitats s'han d'anar incrementant perquè encara hores ara estan descarregant ruixats, xàfecs i tempestes Pirineu, Prepirineu, quadrant nord-est. Per tant, aquests indrets, una tarda moguda. Atenció, perquè localment poden ser d'intensitat forta, per això hi ha activat un avís per intensitat de pluja. A la resta de Catalunya, doncs bé, litoral i prelitoral, també alguna nuvolada, litoral i prelitoral sud, alguna nuvolada amb algun ruixat aïllat i més sol cap a la zona de Ponent. Demà al matí, doncs bastant més de sol, encara pot quedar algun ruixat al litoral i prelitoral central, i a la tarda, novament, Sant Tornem-hi, ruixats i xàfecs al nord-est, també amb intensitat. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació bastant tranquil·la a aquesta hora, tot i que durant el dia hem trobat problemes derivats de la pluja. A aquesta hora només trobem 1,5 km de retencions a Barberà, a la B30, en sentit sud, i per enllaçar precisament amb la C58. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i el túnel de la Rovira en els dos sentits, mentre que se circula còmodament a la Ronda Litoral. Passen 4 minuts de les 7. Sabadell acumula 8 grups aïllats per casos de coronavirus. Són dues classes de les escoles Bressol, Calvet, Estrella i Garbí, dos més a les escoles Nostra Llar i Sagrada Família i 4 grups dels instituts Vallès, Arraona, Agustí Serra i Escola Industrial. Aquesta seria l'última actualització feta pels serveis territorials d'educació al Vallès Occidental i que han confirmat fonts municipals. En té tots els detalls la Núria García. Bona tarda.
Bona tarda, Karen. El balanç que deixa hores d'ara la primera setmana de curs és el de 8 classes en quarantena per algun positiu de Covid-19 entre els docents o els alumnes. És una xifra relativament baixa si es té en compte que a la ciutat han arrencat el curs un total de 1.300 grups amb un total de 33.000 estudiants. Tot i això, serà una realitat amb la qual haurem de conviure durant tot aquest any. Així ho ha apuntat en una entrevista al Cafè de la Ràdio el regidor d'Educació, Manuel Robles.
De totes formes, tot serà insuficient, perquè, clar, estem parlant d'una situació inèdita i que tampoc sabem en quines casuístiques podem trobar-nos, no? Però que sí que és veritat que l'objectiu fonamental és donar un missatge de tranquil·litat, és un missatge de que les escoles són espais segurs i que, evidentment, haurem d'anar adaptant-nos a les circumstàncies que vagin passant.
De fet, segons ha explicat el regidor, el departament manté un contacte permanent amb els directors dels centres educatius de Sabadell per conèixer de primera mà les seves necessitats. És el cas, per exemple, de l'escola Calllong, amb la qual s'ha acordat tallar el carrer Praga a les hores d'entrada i sortida. Alhora s'està negociant amb la conselleria crear un segon accés al centre.
Aquesta setmana tallarà el carrer Praga perquè l'escola Calllong ha fet la demanda de fer un tall perquè només tenen una porta d'entrada. A més, demanen una segona porta d'entrada que estem en negociacions amb el Departament d'Educació i crec que serà una realitat en breu.
Robles ha recordat que la situació és canviant i que les necessitats que es van preveure el juliol han variat durant la primera setmana amb les aules obertes. El regidor d'Educació s'ha mostrat obert a estudiar totes les demandes que els vagin arribant i s'ha compromès a analitzar quin és l'impacte per tal de prendre les millors decisions.
A tot això, l'Hospital de Sabadell ha detectat 30 nous casos positius de Covid-19 des de divendres, segons fonts de la mateixa Corporació Sanitària. Són 9 més que els registrats en l'últim balanç que cobria el període de dimecres a divendres. Aquest cap de setmana també s'han registrat 6 persones i n'ha mort una a conseqüència del coronavirus. Actualment hi ha 81 persones hospitalitzades, 3 menys que divendres. Pel que fa al risc de contagi a la ciutat, ara mateix es troba al 171,06, 10 punts per sobre que dimecres passat. La velocitat de transmissió, en canvi, es troba per sota de l'1, al 0,96. I no deixem de parlar de sanitat perquè els 150 metges interns residents del Taulí estan cridats a la vaga que des d'avui fins dimecres el col·lectiu del MIR està fent al conjunt de Catalunya per fer sentir les seves reivindicacions. Menys temps de guàrdies per poder-se dedicar millor a la formació, un respecte dels descansos entre aquestes, fixats per llei, i un augment del sou base, que sense guàrdies és mileurista. El portaveu dels MIR catalans i resident del Taulí, Àlex Mayer, lamenta que arran de la retallada s'han convertit en peça essencial dels hospitals, però no se'ls està reconeixent a cap nivell. Una situació agreujada pel coronavirus en què han estat en primera línia. Són declaracions al programa El Cafè.
Estàs fent la residència de medicina interna, els primers anys estàs rotant a molts serveis, per tant, tens una visió molt global i, per tant, els residents són la primera línia a les urgències i la primera línia en moltes plantes, on, a més, es van haver d'incorporar molts especialistes que feia molts anys que estaven especialitzats en una cosa més concreta. Llavors, nosaltres, sí, evidentment, hem sigut primera línia i d'això no ens queixem d'haver hagut d'assumir més responsabilitat durant la Covid, només faltaria. El que ens queixem és que a sobre no ens veiem perjudicat.
L'aturada, però, no ha afectat l'atenció als pacients, ja que s'ha obligat als residents a mantenir el 100% de les guàrdies com a serveis mínims, una exigència que, segons els MIR, exemplifica quin paper estan assumint dins dels hospitals.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'Ajuntament de Sabadell convertirà el primer tram del carrer Indústria en un espai per a vianants. Es tracta d'un projecte que tindrà un cost de 930.000 euros i que haurà d'estar acabat a finals del 2022, ja que és el termini que posa la Unió Europea. De fet, es pagaran fons europeus en el marc de les estratègies de desenvolupament sostenible conegudes com EDUCI. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. En les pròximes setmanes es presentarà als comerços i entitats amb l'objectiu que les obres puguin arrencar l'estiu de l'any vinent. L'alcaldessa Marta Ferrés ha explicat per quins motius s'aposta per urbanitzar el carrer Indústria.
El carrer Indústria en aquests moments ja és un carrer que des del punt de vista de tràfic rodat, de tràfic de vehicles, doncs ja té poca incidència en aquest tram. Per tant, és un tram, diguem, que des d'aquest punt de vista, a l'hora d'afectar la mobilitat, doncs és relativament senzill que puguem peatonalitzar-ho sense que hi hagin masses desajustos en el trànsit del costat. I el segon, que és més important, és perquè tot el tram d'aquest de carrer Sant Joan fins al carrer Sant Llorenç, que és aquest tros d'indústria que us deien que anem a peatonalitzar, té un seguit de façanes i d'equipaments que són molt interessants doncs, de poder unir des del punt de vista peatonal.
Aquestes façanes emblemàtiques que es volen potenciar són les del despatx Lluc, on hi ha el servei d'atenció ciutadana, i l'escola Sagrada Família d'estil modernista. A més, entre els dos espais, cada dia es mobilitzen unes 1.300 persones per aquest tram del carrer.
A la Sagrada Família són 720 alumnes, les mitjanes d'atenció al ciutadà de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà diària són aquestes 560 persones, per tant, penseu que estem parlant de més de 1.000 persones, gairebé 1.300 persones doncs, que cada dia es belluguen en aquest tram de carrer. Per tant, aquest és un element molt de pes a l'hora de decidir, doncs, òbviament, pacificar-lo i guanyar-lo pels vianants.
D'aquesta manera, l'executiu actual deixa en un calaix la urbanització del carrer Tres Creus, que és el que volia el govern quadripartit. Ferrés assegura que fins que no se sàpiga com acaba la unió dels dos aparcaments soterrats del centre, no es poden transformar més carrers per a vianants.
Encara en l'àmbit de la mobilitat, Transports Urbans de Sabadell ha recuperat un 70% de la demanda que tenia abans de la pandèmia de coronavirus, si es comparen les xifres d'usuaris d'aquesta setmana amb la mateixa del setembre del 2019. En dades absolutes, s'ha passat dels 54.000 viatgers diaris als 36.000 actuals, segons ha apuntat el programa El Cafè de la Ràdio el gerent de la TUS, Xavi Canyades. El descens dels usuaris dels autobusos de la TUS respecte abans de la pandèmia és generalitzat a totes les línies i s'accentua especialment en hores punta. El gran nombre de persones en atur o en ERTO, el teletreball i la prudència ciutadana davant dels contagis explicaria aquesta davallada. Però Canyades creu que un cop estabilitzada la situació sanitària els usuaris tornaran i apunta que poden fer-ho tranquils.
Tot i ser un lloc on hi ha una concentració de persones, va ser el primer, diguem-ne, la primera zona on va ser obligatòria la mascareta. Per les nits s'està fent una desinfecció molt important dels vehicles. O sigui, s'ha fet un esforç, jo crec, que va ser pioner, perquè va ser pioner en l'utilització de les mascaretes i s'ha fet un esforç de neteja que segueix fent amb aparells de desinfecció i reforçant molt la neteja. Jo crec que els ciutadans han d'estar relativament tranquils, com en qualsevol altre lloc.
I 5 autobusos híbrids nous de trinca ja circulen per la ciutat a partir d'avui, passant a formar part del parc mòbil de la TUS. Aquests vehicles suposen un estalvi de combustible del 30% respecte als busos als que substitueixen. Les emissions de partícules i òxids baixen un 90%. Cada autobús ha costat 300.000 euros, el que suposa una inversió d'1.800.000 euros amb IVA inclòs. De quin tipus de vehicle parlem? Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'híbrids en paral·lel, és a dir, que porten caixa de canvis. Porten incorporada la mampara de protecció pel conductor i l'obertura automàtica de les dues claraboies per airejar tot l'interior. La presentació s'ha fet en el context de la Setmana Europea de la Mobilitat. Pel tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, continua l'aposta per la mobilitat sostenible com a prioritat, i això inclou mantenir programacions del mandat anterior com aquesta.
Tenim la preferència de potenciar tot el que és l'eficiència energètica, això estava dintre del mandat anterior programat, nosaltres no tenim cap problema d'assumir coses que són necessàries per la ciutat, igual que van renovar tota la flota de cotxes de l'Ajuntament, doncs això és una cosa que a nosaltres és interessa i ens agrada molt, i tot el que sigui bo, benvingut sigui, i potenciarem al màxim, sobretot per evitar emissions i, bueno, i arribar pues, a unes xifres de renovació de flota òptimes.
A l'octubre és previst que arribin 5 unitats més i la flota s'haurà renovat fins al 48%. Ara mateix hi ha 23 busos híbrids, als quals es poden sumar dos dièsels Euro 6, que també es consideren sostenibles. La vida útil de les noves unitats s'estima en 15 anys. Els següents vehicles a retirar seran els dels anys 2003 i 2004.
Notícies Vespre.
En ple debat sobre quin ha de ser el futur del mercat municipal de Campoamor, les instal·lacions tindran un nou ús a curt termini. El Rebost Solidari i l'Ajuntament de Sabadell estan negociant poder traslladar la seu de l'entitat a aquest espai. La voluntat és poder donar resposta a les necessitats d'espai que arrossega el Rebost des de fa temps. El trasllat, de caràcter provisional, a l'espera que culmini el canvi definitiu a la fàbrica Sallaresi 10 del barri de Gràcia, es podria materialitzar en el període de 6 mesos. Així ho han confirmat avui a l'emissora tant la directora de l'entitat amb seu a Torreromeu, Montse Garcia, com el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés. Les dues parts estan en converses per fer realitat aquest canvi que faria guanyar espais al Rebost i poder així oferir un millor servei als seus usuaris. Actualment al voltant d'unes 2.000 famílies. Tot plegat mentre no arriba el trasllat definitiu a les naus de Sallaresi 10. Montse Garcia, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Doncs més espai, principalment més espai per poder emmagatzemar. pues no sabem si hi ha possibilitats de repartiment o no, però més espai i millors condicions per treballar, perquè aquí on estem hi ha més riscos laborals, clar.
Des de l'Ajuntament, el regidor Cortés defensa que el trasllat del Rebost al mercat de Campoamor permetrà revitalitzar l'espai mentre no es decideix de forma consensuada amb les entitats del barri quin ha de ser el futur de l'equipament.
Bé, de fet, el projecte no està aturat, s'està treballant amb les entitats del sud de la ciutat a la taula, que es va crear específicament, i per tant és aprofitar una mica doncs, els dos calendaris que tenim, no? El del projecte del Mercat de Campoamor, que encara s'està treballant, i doncs, la possibilitat de que el Rebost disposi d'un espai més digne temporalment abans de traslladar-se al seu espai definitiu.
A banda del Rebost, també és previst que aquesta mateixa tardor Creu Roja Sabadell es traslladi al Mercat de Campoamor el dispositiu especial de repartiment d'aliments que desenvolupa des de l'inici de la pandèmia i que a hores d'ara té al voltant de 600 famílies. I la iniciativa Makers del Vallès, nascuda durant la pandèmia per fabricar material de prevenció del coronavirus, ha posat en marxa una campanya de micromecenatge. L'objectiu és finançar la fabricació dels elements que siguin necessaris en cas de rebrot, com ha apuntat a Ràdio Sabadell un dels seus impulsors, Alfons Mias.
Hem d'estar preparats per quan se'ns torni a necessitar i que tothom parla de rebrots i així, doncs aquesta tardor, doncs això, poder estar preparats amb material, amb condicions per poder aportar la nostra part, no? I això és la intenció que tenim. Vam obrir, o sigui, tan bon punt vam acabar l'activitat més frenètica, vam fer una reunió i vam dir, doncs, necessitaríem diners per poder finançar tot el que hem estat fent i tot el que ens queda per fer.
La fita de la campanya de micromecenatge és aconseguir 3.000 euros, la meitat del cost que van haver d'assumir els mesos més durs de la pandèmia. De moment n'han recaptat 231 gràcies a les aportacions de 21 mecenes. Més notícies del dia. Una família sabadellenca canvia de vida i es dedica a produir cistelles amb productes ecològics des de la Noguera. La pandèmia va enxampar la família de l'Anna i l'Oriol amb un peu a Sabadell i l'altre a Montgai, des d'on han arrencat un negoci de cistelles ecològiques. El programa Al Matí, Anna Coll explica com completen les cistelles amb els productors de la comarca.
Nosaltres conreem tot el que és la verdura. La verdura que va en aquestes cistelles és conreada per nosaltres al mateix poble de Montgai. I llavors tenim una xarxa de productors amics que vam buscar productors que només fossin de la comarca de la Noguera, que ens serveixen el que és la fruita.
Les seves cistelles ja estan disponibles al web lacistella.montgai.cat, on es poden adquirir en diferents quantitats i periodicitats. En successos, agents de la policia municipal van intervenir dissabte per frustrar el presumpte robatori de cablejat de telefonia. Els fets van tenir lloc al migdia al carrer d'Alemanya amb la Rambla i van acabar amb la identificació de 5 persones. També durant la intervenció, els agents van requisar eines i estris que serveixen per retirar cables. Els fets es van produir quan un operari d'una empresa de telecomunicacions va observar un grup de persones que estaven retirant cablejat i va avisar la policia local. Quan van arribar els agents, no hi havia ningú al lloc indicat, però sí dues furgonetes amb 5 persones discutint amb l'operari. I Sabadell rep una subvenció de la Diputació de Barcelona per donar suport a la digitalització dels mercats municipals. Avui la Junta de Govern Local ha acceptat l'ajut per un import de 23.000 euros. La idea és ampliar els canals de comercialització dels mercats mitjançant la incorporació de plataformes de venda en línia i el servei a domicili, fet que facilitarà a la població consumidora l'accés digital als productes saludables i de proximitat. Al digitalitzar els mercats, s'evitarà la bretxa tecnològica dins del sector de la distribució. Així mateix, aquest recurs permetrà dotar els mercats de sistemes tecnològics de control de l'aforament i de control de les mesures sanitàries de l'equipament.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Més notícies fora de Sabadell i de la comarca i comencem parlant de Quim Torra, que es planteja ampliar les restriccions a Catalunya per prevenir contagis de coronavirus, tornar a tancar parcs infantils per evitar aglomeracions i reclamar que es baixi el ritme social. Són dues mesures que es podrien tornar a aplicar d'aquí poc. Així mateix, Torra recomana no viatjar a Madrid i demana a Aena i a Renfe que faci controls de temperatura a les persones que vinguin d'aquesta comunitat. Pedro Sánchez assegura que el govern espanyol està preparat per als escenaris que es puguin donar si les mesures de Madrid no funcionen. Sánchez ha anunciat que posarà a disposició de la comunitat efectius de les forces armades, cossos policials i rastrejadors per fer front a aquesta situació. Així mateix, també fa una crida a la ciutadania perquè col·labori en capgirar-la. Cal invertir 5.000 milions d'euros en el sistema públic sanitari en els pròxims 5 anys. Aquesta és la demanda del Comitè d'Experts per la Transformació de la Sanitat, que ja ha fet arribar el president de la Generalitat. El canvi de finançament és un dels eixos vertebrals per millorar el sistema sanitari, però també apunten la necessitat de modernitzar la gestió dels centres, l'aposta per la recerca i la innovació o la creació d'un sistema assistencial integrat. I ja hi ha acord sobre el teletreball a les administracions públiques. El govern espanyol i els sindicats l'han signat avui. Entre els aspectes que recull és que el teletreball és una modalitat que haurà de ser expressament autoritzada i que no podrà suposar cap incompliment de la jornada i l'horari que correspongui en cada cas. A més, es garanteix el dret a la intimitat i a la desconnexió digital i les administracions que ho demanin podran disposar de 6 mesos per adaptar-se a la nova regulació del teletreball. Ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, preocupació al centre d'esforç amb la lesió de l'Aleix Coc patida dissabte al camp del Rayo Vallecano. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El tarragoní no va poder acabar el partit per un cop a la cuixa i, tot i que les primeres exploracions semblaven descartar res greu, s'està a l'espera dels nous resultats.
Sí, de fet, pel matí ni tan sols havia passat proves a l'hospital, però a aquesta hora hi ha més dubtes sobre l'estat del de Vilaseca. Aviat hauríem de conèixer el diagnòstic i si hi ha qualsevol novetat en els pròxims minuts us ho donarem a conèixer durant aquest bloc d'esports o al Tribuna Preferent i, si no, a les nostres a les xarxes socials i al portal web radiosabadell.fm. Les lesions han estat un autèntic mal de cap per Coc amb el Sabadell. El gener del 2019 va patir un trencament del lligament anterior encreuat al genoll que el va deixar fora de combat la resta de la temporada i, tot i rebre l'alta mèdica a l'estiu, va trigar en poder reaparèixer en lliga en arrossegar molèsties. El curs passat, un trencament als isquiotibials el va obligar a aturar unes setmanes i en el play-off el van veure com patia algun mareig. Ara, com diem, estem a l'espera de l'abast del cop que va patir dissabte.
Tot plegat després de la derrota per 2-1 al camp del Rayo en la estrena del Sabadell aquesta temporada. L'equip d'Antonio Hidalgo va tenir a tocar amb els dits, tornar de Vallecas amb un bon resultat, però la insistència dels madrilenys va tenir premi en el minut 87.
De fet, van ser els arlequinats qui es van avançar en el marcador amb un gol de falta directa de Juan Hernández als 20 minuts de partit. Eren els d'Iraola, però els que duien el principal perill. 3 pals i 2 gols anul·lats van necessitar els vallecans abans que Santi Comesaña en el 64 empatés i que Catena rematés amb facilitat un córner a les acaballes. En roda de premsa, el tècnic Antonio Hidalgo reconeixia la fortalesa del rival.
Hi ha hagut moments que el Rayo s'ha posat molt al darrere, ens ha tret molts centros, estaven defensant-ho bé, hem parlat d'això a la mitja part, sabíem que va passar tot 45 minuts més defensant això seria molt difícil, el primer gol ha arribat en una centrada lateral i a pilota aturada, no? Són detalls que hem de tenir.
Cal dir, però, que el Sabadell, amb 1-1, va tenir 2 clares ocasions als peus de Néstor Querol i Josu Azcoidi que podrien haver canviat la pel·lícula. A més, l'equip arribava minvat a la seva primera jornada de Lliga. Es van perdre per lesió l'estrena Pedro Capó, Xavi Boniquet, Adri Cuevas, Aaron Rey i Edgar Hernández, a més de la baixa per sanció del capità Àngel Martínez. Hidalgo es lamentava d'aquest fet.
Nosaltres necessitem a tothom per poder competir, per quan la gent surti de la banqueta aquest, tenir aquests recanvis, la gent que ha sortit avui ho ha fet bé, amb una situació que Xino també debutava a la segona divisió. Bueno, són situacions, si tenim tots els jugadors i més opcions serà molt millor per tots, hem de recuperar efectius i espero que de cara a Mallorca recuperem algun jugador.
El propi Rayo Vallecano i l'Sporting són els únics equips que han sumat el 6-6. El Sabadell, recordem, ha disputat una jornada menys. El pròxim test, també a domicili, diumenge a les 4 de la tarda, visita el camp del Mallorca, que ahir va empatar 0 a Cornellà al Prat contra l'Espanyol.
A En ciclisme, actuació destacada de David de la Cruz al Tour de França d'entrada, perquè per primer cop va ser capaç de completar la cursa. A més, va oferir un gran rendiment i va contribuir de forma notable a la victòria final del seu cap de files al Team Emirates, Tadej Pogačar.
Un gregari de luxe per l'eslovè que, després de patir la lesió al sacre el primer dia de competició, va anar clarament de menys a més, ficant-se en alguna fuga i mostrant fortalesa a les etapes més dures. A la cronoescalada de dissabte, per exemple, el sabadellenc va ratificar el bon moment que viu amb un meritori vuitè lloc. En definitiva, un cap de setmana rodó que s'ha completat amb la confirmació que De la Cruz estarà entre els 8 ciclistes de la selecció presents aquest diumenge al Mundial d'Imola. Serà la seva cinquena participació en aquest esdeveniment. A més d'ell, completen la llista Alejandro Valverde, Mikel Landa, Jesús Herrada, Luis León Sánchez, Peyo Bilbao, Enric Mas i Marc Soler.
En waterpolo, segona victòria en dos partits de l'Astralpool Natació Sabadell Femení a la Copa Catalunya. Després del sòlid triomf en l'estrena a Terrassa, les de David Palma també van superar el Sant Andreu per 10-6 a Canllong.
Una victòria que es va començar forjant al primer quart amb un parcial de 2-0 i es va certificar la represa amb un altre de 3-0. Un fet que demostra que si no hi ha aturades enguany pel coronavirus, les sensacions seran bones. Marina Cordobés és jugadora de l'equip.
La cosa és anar a poc a poc, no volem córrer abans de caminar. I jo crec que si tenim la sort de que no hi hagi cap cas positiu a l'equip i haguem de parar i tota la història, jo crec que podem acabar sent un equip, com bueno, això, també amb molts canvis nous i tal, que ens acabem coneixent molt bé entre totes i segur que donarem molta guerra.
En aquests dos primers partits, per cert, 7 gols de l'holandesa Sabrina van der Sloot, que ja està deixant el seu segell, juntament amb la seva compatriota Martia Keuning i Irene González. Per Cordobés, la seva presència ja s'està notant a l'Astralpool.
Sí, és que són unes cracs les tres. O sigui, la veritat és que són molt bones jugadores i jo crec que ens aportaran doncs, coses molt positives a l'equip. Bueno, amb aquests dos partits que portem ja s'ha vist que al final són jugadores de pes i segur que farem un equip molt fort.
Dimecres, tercer compromís d'aquesta Copa Catalunya per l'Astralpool Femení a la piscina de l'Atlètic Barceloneta. El masculí també jugarà demà passat, en el seu cas segona jornada de competició, rebent el Premià.
Repassem altres qüestions en format més breu. La Federació Espanyola de Tenis Taula decideix endarrerir l'inici de la temporada de les lligues nacionals que havia de tenir lloc el 17 d'octubre fins al 9 de gener del 2021.
I el motiu no és cap altre que l'actual situació de la pandèmia, una mesura que afecta els dos grans clubs de la ciutat, el Club Natació Sabadell i Falcons. Especialment el primer, amb equips presents a Divisió d'Honor, Primera Nacional, Segona o Tercera. Finalment, l'ens federatiu ha decidit optar per aquest calendari recollit a les bases fixades per aquesta temporada. Per Joan Barberà, membre del Club Natació Sabadell, això no vol dir que fins llavors s'hagi d'aturar l'activitat.
El tenis de taula té un avantatge respecte als altres esports, i és que és un esport individual. Sí que es competeix en molts casos per equips, però és individual. Per tant, es poden organitzar, ja sigui per part de la Federació Catalana, de la Territorial de Barcelona, o dels clubs, tornejos a nivell individual. I d'aquesta manera, fent tornejos individual, doncs no es perjudica un equip.
Quan comencin, les lligues es duran a terme amb normalitat o amb fases de concentració.
En atletisme, Montserrat Estany, de la Joventut Atlètica de Sabadell, s'imposa en la primera jornada de la 42a edició de la cursa de la Mercè.
A la classificació global dels dos dies de l'esdeveniment, finalment va registrar el cinquè millor temps. A causa de la pandèmia, la prova va canviar el format, dividint-se en dues jornades. Era tot just la primera cursa popular que es corria des del mes de març. De la seva banda, el sabadellenc Carles Molló va ser segon dissabte i setè en el global. Els vencedors finals van ser Artur Bossi i Gemma Barratxina, revalidant així el títol que van obtenir l'any passat.
Finalitzada la campanya de micromecenatge del Creu Alta Sabadell en vol amb un total de 8.055 euros.
Recordem que el Club Arlequinat ja va assolir la xifra mínima proposada de 7.500 euros i que al final era el més determinant perquè si no recaptaven abans de 40 dies, el crowdfunding quedava anul·lat. Un cop aconseguits, els creualtencs tenien 40 dies més en segona ronda per intentar arribar a la xifra òptima, a 10.000. Finalment s'han obtingut aquests 8.055 euros que serviran a l'equip de Primera Nacional per tenir la tranquil·litat econòmica necessària que requereix la categoria.
I a l'espera que comencin les diferents lligues, els equips de futbol de la ciutat continuen agafant rodatge en partits amistosos.
El Sabadell Nord, per exemple, ho va fer amb doble cita a Can Uriac. Dissabte, empat a 1 contra el Joanenc i ahir derrota 2-3 davant l'Europa B. Pel que fa al segona catalana, la sabadellenca es va imposar 3-2 al Montcada, el Sabadell B va guanyar primer 2-1 al Can Rull i empatar ahir a 2 al camp del Sant Mauro, i el Tibidabo va superar el Tiana Torre-Romeu per 3-1.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Me Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 21 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Nosaltres tornem amb més notícies demà a partir de les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vitorí. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.